Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Josep Pedrosa, bon dia.
Bon dia. Avui escoltarem les famílies, com s'ho maneguen en temps Covid.
Molt bé, doncs som-hi amb un nou capítol de l'Elisabet Pedrosa amb l'ofici d'educar al suplement.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Soc la Nerea, la mare de l'Aran i del Martí. Quan ens pregunten que tenim nens i contestem que sí, que tenim l'Aran de 3 anys i el Martí de 10 mesos, sempre es fa un silenci. Pensen i ens contesten que va néixer en ple confinament de la pandèmia. Al principi respondre que sí, que havia nascut amb aquestes circumstàncies se'ns feia dur per tot el que han passat. Però a poc a poc vam treure la part positiva que la pandèmia ens havia tret, que havia sigut tenir el nostre segon fill. Malgrat la situació, la por, els milions de dubtes que teníem, quan vam poder veure la careta del Martí, va desaparèixer tot. Tot allò que se'ns va fer molt dur, sobretot a mi, no poder estar amb el meu fill Aran, ni que pogués conèixer el Martí, estar sols 3 dies en una habitació sense ningú, sense poder compartir aquesta alegria, ni els avis poder conèixer el seu segon net fins 3 mesos després. El pare només va poder estar amb mi 2 hores i marxar corrents a casa a cuidar de l'Aran. Tot plegat, mai ho oblidarem i tindrem una gran història per contar quan siguin grans.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem començat amb la Nerea. Les famílies n'hem passat de tots colors en els últims mesos. Diu l'escriptora Sílvia Nanclares, les famílies som el silenci, la vida subterrània, les que vam sostenir la infància durant 4 mesos tancada a casa i sense dir ni piu. Declareu-nos zona catastròfica. I afegeix, no hem rebut cap reconeixement i estem tan desbordades i esgotades que no tenim esma ni de queixar-nos. I a sobre el malson d'un nou confinament total. Però clar, no ens queixem, perquè nosaltres vam triar tenir fills. Avui a l'ofici d'educar, escoltem famílies. Ens acompanyen
Mireia Pellicer, mare monoparental, que durant la pandèmia va canviar de feina per tenir cura del seu fill Artau i ara és administrativa de 2 escoles de la Seu d'Urgell. Jordi Maestro, pare de 3 fills, el Joan, el Roc i el Garau. Treballa en una entitat financera i són de Sabadell. Gemma Perxac, infermera d'hospitalització i medicina interna a l'Hospital de Sant Celoni i mare de 3 fills, el Pol, el Marçal i l'Eloi. Són del Montseny. Nuri Rodríguez, mare, amb la Lídia, de la Lara, que té una malaltia única al món. Són de Sant Ferriol, prop de Besalú, i és mestra, tot i que està de baixa. Sentirem també la Mercè López, mestra i mare d'un adolescent, i que ha decidit no portar el seu fill a l'escola perquè és grup de risc. I el testimoni de l'Usman Muhammad, comerciant del Pakistan amb una filla de 7 anys. Acabarem amb les lliçons del coronavirus amb l'Eva Bach i les novetats de l'InfoCA amb el Jordi Aguilera.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Els meus herois van ser els meus pares. No m'imagino altres persones com herois. Michael Jordan.
Avui, doncs, volem fer un homenatge a les famílies escoltant les seves històries en pandèmia. Benvingut, Jordi, benvinguda Gemma, Mireia i Nuri. Comencem per la Nuri. La Lara té una mama, la Nuri Rodríguez, mestra de baixa, que ens acompanya avui, i una mami, la Lídia, i viu a Sant Ferriol, prop de Besalú. La Lara té gairebé 3 anys i és una criatura excepcional i alegre que va néixer amb una alteració genètica única al món, que li provoca rigidesa a les articulacions i que afecta el moviment. No podia seure ni menjar sola, no gatejava, no podia fer res sola, tot i que, per sort, no té afectada la part neurològica. La bona notícia és que la Lara, després de 6 operacions i portar guixos durant 2 anys, s'ha pogut aguantar dreta tota sola, tota una proesa tenint en compte que pel mig hi va haver una pandèmia i el confinament. De fet, al vell mig de la pandèmia us van donar la Lara operada amb un guix de sota el pit als peus, les revisions es van reduir a la meitat i a mitjans d'abril li van treure el guix i us vau trobar una nena amb cames i malucs reconstruïts soles a casa. Nuri, com us vau sentir davant d'aquesta situació? Nuri, benvinguda, com us vau sentir?
Hola, bon dia. Ens vam sentir fràgils. És que et sento parlar i m'emociona encara. Ens vam sentir fràgils perquè sabíem que qualsevol cosa que féssim malament podia ser que la Lara hagués de tornar a passar per un quiròfan i, per tant, això de caminar encara s'allargués molt més. Sortosament, el metge que tenim a la Vall d'Hebron és un metge humà com cap altre ens hem trobat, i ens va donar el suport donant-nos el seu mòbil i podem fer petites trucades per ajudar-nos.
Nuri, tu encara t'emociones. Tu dius que va, sí, ser com un, que va ser com un infern, que fins i tot tu vas acabar amb un atac d'ansietat a l'hospital. I ens explicaves el que us va ajudar a tirar endavant, no? Per exemple, aquest suport del metge de la Vall d'Hebron i de la fisio, que fins i tot us van arribar a donar el seu mòbil particular, no? Però va ser un moment molt difícil. Què us va ajudar i què, us, i què vau viure, també? Perquè hi va haver moments molt bonics, dius tu.
Sí. Ens va ajudar que, bueno, a la feina de la Lídia la van deixar no anar a treballar, tot i que després va tornar a les hores, per cuidar-nos i per estar juntes. I estant juntes vam trobar el suport per poder seguir pensant que el que estàvem fent no era impossible. Va ser complicat perquè la Lara tenia molt dolor. Fins i tot, per exemple, al sofà, quan li posaves la manta, això li feia mal. Però un cop vam poder superar aquests moments amb una fortalesa mental que la veritat no esperava ni jo mateixa trobar en mi mateixa, vam tenir altres moments molt bonics. Tenim una casa molt bonica amb un jardí molt gran i vam poder sortir a passejar, mirar com canviaven els arbres, les flors, bueno, coses molt insignificants o no insignificants, que a vegades no hi donem importància i que ens van donar la força per seguir caminant. I sí, volia dir que en la pregunta anterior, perdona, que nosaltres ens van treure tot i el físio per nosaltres era un servei, és un servei essencial.
Qui has après d'ella? Tu dius, per exemple, no tirar la tovallola, sempre hi ha alguna cosa a fer.
He après a gaudir del camí, que el bonic és viure cada dia i amb les coses que passen cada dia sense pensar en què passarà o com serà, perquè en el nostre cas no ho sabem com serà. Com tu has dit, és l'alteració que té la Lara, no la té cap altra nena descrita al món. Llavors el que ens depara sembla que estarà bé, però no ho sap ningú. I llavors hem d'aprendre a disfrutar del que tenim, que és molt bonic.
I molt, dius, i molt, és... dius tu, Nuri, que no teniu por que la Lara agafi el coronavirus. Tu sí que tens por d'agafar-lo. Com està ara la Lara?
La Lara, com tots els nens, suposo, ens ensenyen ells més a nosaltres que nosaltres amb ells. Amb totes les operacions que porta el confinament, tot el que hem viscut, perquè abans del confinament que vam fer ja n'havíem hagut de fer nosaltres per poder operar-la, doncs no poden tenir mocs, no poden estar malalts. Llavors portem molts mesos tancats a casa per aconseguir aquestes operacions i aconseguir que ella estigui bé. Però és que ella és feliç a casa, no a casa, quan surt, quan veu gent, quan no en veu. Vull dir, ella ens ensenya que la felicitat està com en un mateix i en el que deia, no? En gaudir del que fem. Si pintem, ella és feliç. Si juguem, ella és feliç. Si cuinem, ella és feliç. Si estem mirant una pel·lícula, ella és feliç, perquè disfruta del moment, de l'aquí i de l'ara.
Nuri, després de l'experiència que heu passat en aquests mesos, què demanaries?
Ens agradaria que la societat fes com una mica un canvi de mirada, no? Que tothom ha patit molt i tothom ha de, vull dir, tindrà com més facilitat per veure que la vida no és tan fàcil i que les coses, quan et venen pedres en el camí, costen molt de superar, però que un cop les superes tot encara és més bonic i té més sentit i més valor. I és això, que tots vivim coses i que tothom té les seves circumstàncies i que hi hagués com més empatia, no? Perquè, bueno, nosaltres tenim com un grup de famílies que tenen també nens amb diverses coses i moltes vegades que ens hem sentit que jo he hagut d'anar a Barcelona, no? I em deien, ostres, però a Barcelona no hi pots pas anar. I dius, bueno, no hi puc anar. Sí que hi puc anar, que hi vaig al metge. Bueno, però si jo tinc que estar a casa, tothom ha d'estar a casa. Ja, però és que tothom té les seves casuístiques de vida i tothom hauria de ser prou empàtic per pensar que l'altre està fent el que creu que és oportú i el que creu que està bé i que ha de fer.
Avui a l'Ofici d'Educar escoltem famílies en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Sí. Soy Usman Mohamed, soy de Pakistán, vivo en Barcelona con mi mujer y mi hija de 7 años. Tenemos un negocio junto con mis hermanos y en coronavirus y primero afectado mis hermanos y ha sido egresado en hospital en UCI. Y médico me recomendó que no salir de casa y somos cerrados 2 meses en casa. Y mi hija y pobrecita no sabía qué pasando y no podía salir de casa y no podía jugar con otros niños. Y mis amigos me dejan comida en casa y eran taxistas. Y ahora yo he mandado a mi mujer y mi hija a Pakistán porque en Pakistán el coronavirus situación es mejor. Y llamo cada día y quedamos en paz. Gràcies.
Hem escoltat el testimoni de la família de l'Osman Mohamed, del Pakistan, i ara escoltarem el de la Mireia Pellicer, família monoparental, abans educadora social, ara administrativa de dues escoles, una d'elles la del seu fill, Artau, nom de compte del Pallars, i viuen a la Seu d'Urgell. Va escriure la Mireia: «Soc mare en solitari per elecció d'un nen de 3 anys força intens. En anunciar el confinament inicial de 14 dies, el meu primer pensament va ser que l'Artau no aguantaria. Mai havíem estat un dia tancats a casa 24 hores, ni estant ell malalt. Poc m'esperava la feinada que em venia a l'hora d'haver d'organitzar les compres. No em podien portar el nen al supermercat, principalment perquè tenia prohibit sortir de casa. I doncs, com ho havia de fer per alimentar-nos? Gran pregunta. Mireia Pellicer, benvinguda. Déu-n'hi-do, Mireia, com t'ho vas manegar?
Hola, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Doncs com vaig poder? No m'imaginava la feinada que tindria quan ens van confinar. Van dir que l'endemà no hi hauria escoles. La veritat és que des de la feina de seguida ens van facilitar la conciliació totes inicialment a les famílies que teníem fills i fills petits. I bé, clar, va ser arribar a casa i dir, bueno, ara que m'he d'organitzar amb tot. He de fer llistes de menús setmanals, he de fer llistes de la compra, som dues persones, tenim el costum de fer 5 àpats al dia, tot el material d'higiene, de higiene personal, de neteja. Bueno, va ser una gran feinada. A la solució, doncs, m'obligaven a infringir. Sí que fèiem la compra gran setmanalment i la solució era o bé portar a l'Artau a casa dels meus pares al pàrquing, que és un pàrquing soterrat, ampli, i allà amb la bicicleta, doncs amb distància i ells amb mascareta, ell podia córrer, o bé venien un dels tiets a casa, cosa amb dues coses, doncs bé, reprobables. Evidentment, fent la compra un cop a la setmana, cada 2 dies, no és suficient perquè sempre et deixes coses, petites coses, i llavors doncs, era inevitable que m'hagués d'emportar el nen al supermercat o a les petites botigues. I, bueno, era complicat perquè, a part de que comportava un risc, en dues ocasions, per exemple, pujant a l'ascensor l'Artau em va llepar el mirall, i clar, la situació d'estrès de renyar-lo, de que no pot tocar, de que no pot pujar, no es pot enfilar. Imagina't, en plena pandèmia, que amb el desconeixement inicial, que et llepi un mirall d'un ascensor que puja i baixa tota la gent, doncs és com molt alarmista. I bé, la solució era aquesta, infringint. Per sort, al supermercat sí que al principi tenia la sensació de que tothom t'estava mirant perquè portaves un nen, però sóc una persona... A la Seu ens coneixem molt, la majoria de gent, i la majoria de gent coneix la nostra condició de família monoparental i en cap moment vaig tenir cap mirada, tot i que m'ho pogués semblar en un inici, ni cap retret de ningú, al contrari. I també vaig tenir doncs, molt suport doncs, de veïns, d'amics, que pensem molt en vosaltres, necessiteu alguna cosa. La veritat és que bueno, ara mirant-ho una mica amb la distància, tot sigui això, hi ha coses molt pitjors.
Al principi, Mireia, al principi tu feies d'educadora social, et llevaves a les 6 del matí, a les 10 es despertava l'Artau, durant el dia feies videotrucades amb les famílies en situació de risc, el feies anar a dormir més tard, o bé la feina burocràtica la feies de matinada, havies de treballar moltes hores al dia. Quina bogeria, ho deies tu, va ser estressant, va ser complicat, però vau inventar coses, no? Casa teva era com una ludoteca, no?
Sí, per sort, per la meva professió, que és també la meva vocació, doncs casa nostra és així. Tenim moltíssimes joguines, moltíssims jocs i tenim sempre molt material fungible per fer activitats. Jo sempre he treballat, o gairebé sempre he treballat amb infants, i per tant doncs, tinc certa habilitat per fer tallers i manualitats. Llavors, sí, això m'ho va facilitar moltíssim, perquè clar, si em llevava a les 6 del matí, podia treballar fins a quarts de 10 o les 10 que ella es despertés, que es llevava a aquesta hora, que no és habitual amb un infant, perquè també se n'anava a dormir a les 11 de la nit, cosa que tampoc és habitual amb un nen de 3 anys. I poder fer aquestes 3 o 4 hores de tirada em permetia avançar força a la feina i llavors durant el dia doncs, tens l'ordinador obert damunt de la taula i vas fent estones, no? I al vespre nit, doncs una altra vegada. Per sort, amb l'equip de treball amb el que estàvem, les meves companyes, érem 4 dones i 2 tenim fills i 2 no, i ens vam organitzar superbé i ens vam facilitar les coses a les 2 que tenien fills. Sí que el gruix més gran de videoconferències i relació amb les famílies se'l van emportar les 2 que no en tenien i nosaltres en fèiem seguiment al WhatsApp, però ens vam reinventar el servei i ens centravem potser més en el fet de fer elaborar guies amb recursos per a les famílies, tant recursos educatius i tallers, com també per gestionar l'ansietat, possibles conflictes que puguin sortir a casa. I això m'anava bé perquè la teoria que jo elaborava, doncs, en el moment d'agafar el barret de mami, bueno, m'ho havia d'aplicar una miqueta també a mi, que bé, tenir la formació i els coneixements és molt diferent al ser mare, evidentment.
L'Artau ha fet 4 anys i, atenció, el 25% de la seva vida se l'ha passat amb una pandèmia. No toquis, no t'enfilis, no pugis. Què has après d'aquesta situació, Mireia? Què has après d'ell? Com esteu ara? Com us organitzeu ara?
Doncs em va sorprendre la capacitat de resiliència que ha tingut, perquè, com ja he dit, no havíem estat mai 24 hores tancats a casa. Per sort no ha estat malalt, gairebé malalt, ha tingut alguna cosa lleu i poca febre i sempre hem sortit a passejar des del primer dia de vida. Llavors, clar, que estigués tancat 101 dies, em va sorprendre moltíssim. Coses bones que entrenc, doncs, per exemple, una altra cosa és que va aprendre el castellà. Jo tinc un entorn totalment catalanoparlant, els amics, la família, els fills dels meus amics, i no em preocupava la situació perquè, evidentment, sé que s'aprèn el castellà a Catalunya, igual indistintament que el català, però potser el va accelerar. I fins i tot, i encara ara hi ha vegades que se'm dirigeix a mi en castellà. Ara ho intento. Això és degut a que va estar moltes hores davant de la televisió, evidentment, mirant dibuixos. Ara ho intento amb l'anglès i no és diferent. Es cansa abans. Però bé, molt suport també, que la gent t'escrigui per demanar-te si necessites ajuda, doncs és molt d'agrair.
Diu la Mireia, és un sobreesforç en una família que només hi entra un sou. Què demanaries, Mireia?
Doncs, més que suport econòmic directe, que també, perquè tot i que aparentment està igualat als beneficis en famílies monoparentals i en famílies nombroses, a la pràctica no és així. Per exemple, hi ha alguna universitat que hi ha descomptes per famílies nombroses i no per monoparentals, o bé quan vas a un acte cultural o a un museu, habitualment no ho fiquen descomptes per famílies nombroses, per monoparentals, no hi és expressat. Ho has de posar, ho has d'explicar, i això fa que no es visualitza des d'aquell cervell i tot allò que no es visualitza doncs, costa molt més de normalitzar. Tu preguntes, tens descomptes per monoparentals a l'Aquarium, al Zoo, on sigui? Sí, però allà no hi és posat al taulell de tarifes. I després també el que per mi és essencial, més que suports directes econòmics, és facilitats en la conciliació. Cadascú se sap els seus ingressos, les seves despeses i les seves prioritats, però sí que la flexibilització horària i mesures de conciliació amb la feina amb totes les famílies és importantíssim, però en el cas on només hi ha un membre, doncs considero que és més difícil organitzar-te.
Avui, a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio, donem veu a les famílies.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Hola, el meu nom és Mercè, soc mare i mestra i vaig decidir, per ser jo persona vulnerable, no portar el meu fill a l'escola des que va començar aquest curs. I així estem en un grup, 75 famílies en situacions similars, o bé per familiar convivint o bé per alumnat de risc, sense cap ajuda de l'escola ni de ningú, i fent com podem la feina que els toca, els continguts que han de treballar del curs que els hi toca, lluitant contínuament contra l'absentisme que ens volen vendre, que no existeix ni existirà mai sota una pandèmia, i alguns i algunes hem aconseguit arribar a un acord amb les escoles o amb inspeccions, ens han ajudat com han pogut, però molt poques, ara ho estàvem aconseguint més, els correus que els enviàvem amb arguments educatius, i al final, ara el dia 19, ha sortit una nova normativa que ens diu que ens han d'ajudar entregant un paper que és una declaració jurada nostra i un document de salut. Però seguim encara subjectes a la sort de que ens ajudin o no, depenent de l'inspector que et toqui, el servei territorial, l'escola o direcció. I pals a les rodes contínuament.
Hem escoltat la Mercè López, mare i mestra, que no porta el seu fill a l'escola perquè és grup de risc. I escoltem ara el Jordi Maestro, és pare de tres nens, de 8, 6 i 4, el Joan, el Roc i el Garau, i treballa en una entitat financera a Sabadell. I just quan van parlar per preparar aquesta entrevista, li havien confinat el gran perquè la profa d'anglès havia donat positiu. I estaven preparant la logística, i atenció, perquè ja era la tercera vegada que els havia passat també la seva dona, també mestra, que el van confinar del 10 al 26 de desembre, tot i donar negatiu. De fet, explica el Jordi que el desembre a l'escola va ser dramàtic, perquè els que fan acollida van haver de cuidar els nens perquè no hi havia prou mestres. Jordi Maestro, benvingut. Com us manegueu amb tant de confinament? Com esteu?
Bon dia. Doncs mira, per sort a l'empresa on jo treballo tenen un protocol de conciliació, i quan hi ha necessitats familiars com aquest tema d'haver de confinar un dels nens, pots demanar teletreball, i em toca a mi en aquest cas acompanyar els meus nens en el cas que estiguin confinats, no?
De fet, tu ets hipertens i tens només un ronyó i, per tant, vas treballar a casa. La teva dona feia això, les classes online, comunicar-se amb els alumnes. Com ho fèieu? Hi ha un moment molt bonic que tu m'explicaves, bueno, hi ha d'una banda les classes i de l'altra moments bonics que vau descobrir i compartir.
Sí, mira, a casa meva ja funciona una mica com una empresa, eh? Quasi. Els tres fills anem organitzats o no podem, no? Aleshores, l'escola ens enviava dilluns a la nit els horaris de les classes, tant pels nens com per la meva dona, que a ella li tocava impartir-les, i el diumenge a la nit, muntava l'agenda, i de tal manera que m'avisés el mòbil o el rellotge de quan començava una classe dels nens. En aquell moment, doncs imagina't, dilluns 10 del matí, classe del Garau, no? Doncs qui estava lliure, jo o la meva dona, ens el posàvem al costat i fèiem la classe amb ell. Si podia anar treballant mentre estan amb l'ordinador, doncs anava treballant. I considera, doncs, tres nens, més o menys feien unes 4 o 5 hores de classe, més les nostres feines, més les classes de la Bet, etc., doncs va ser una etapa divertida. També va tenir les seves parts positives, no? Doncs tenim la sort també de tenir un terrat, i a la tarda, quan ja el temps va ser millor i ens ho permetien les nostres activitats, doncs la Bet, per exemple, doncs podia fer zumba online o alguna classe de ball amb les companyes de feina, i jo corria, si podia, una estona pel terrat també. I al final del dia, doncs amb els nens fèiem un partit de futbol, i per ells era allò com la Champions, quasi. Era el moment del dia més interessant. Ens saludàvem, quasi cantàvem la cançó de la Champions, i allò acabava a les 8 de la nit amb els aplaudiments als companys del sector sanitari, no? A les 8 paràvem, aplaudíem els sanitaris, a fer les banyeres i les dutxes, sopar i vinga, a l'endemà un altre cop. I així vam poder anar passant.
I explicaves tu totes aquestes classes que fèieu online, és escola concertada, totes les famílies, com us vau organitzar perquè tothom pogués tenir i seguir aquestes classes online?
Al principi va ser bastant complicat. Els xats de pares anaven que petaven. Hi havia alumnes que no tenien la possibilitat de tenir ordinador, i l'escola doncs, va facilitar ordinadors antics que tenien i de més, ho van facilitar les famílies. Entre els pares en els xats ens ajudaven, perquè de vegades és que no puc entrar en el Zoom, que no sé els codis, i aleshores doncs, estaves mirant la classe, però a la vegada mirant el xat per si algun nen s'havia quedat fora del Zoom i no podia entrar i avisar el profe. una miqueta amb molt bona voluntat, amb bon humor i intentant ajudar-nos els uns als altres. Fins i tot va haver-hi un nen, un company d'un dels meus fills, doncs, que no tenia com connectar-se. I coincidia que era el seu aniversari i en lloc de regalar-li, com sempre, una joguina, vam recollir diners i li vam comprar una tablet senzilleta però que es pogués connectar a les classes i vam ajudar son pare, que és gran, doncs, a també poder-se connectar perquè no tenia aquestes habilitats, no? Trucant-lo entre alguns pares i demés, doncs aquest nen es va poder connectar.
Jordi,
bé, en aquestes situacions surt el millor de tothom, no? Penso jo.
Ara t'ho anava a dir jo. Què heu après de tot això?
Mira, hem après moltes coses. Hem après que els nens tenen un cervell superplàstic. S'adapten molt bé a qualsevol situació. El que per nosaltres pot semblar doncs un fet que ens carrega molt, ells s'adapten i simplement si no poden sortir, doncs no sortien. Són superplàstics i la veritat és que són un exemple per nosaltres, no? Hem après a valorar el fet d'estar amb la família. Moltes vegades doncs, has d'anar a un dinar familiar i algun dia, oi, quina mandra, avui em quedaria a casa, i en canvi ara que no podem fer-ho, no? Penses, ostres, no poden veure els meus nens les seves cosines, els tiets, els avis, no? Que se'ls estimen molt i no poden estar amb ells. Aquells petits moments, no? Que caram, que ho duraven per fet i que, doncs, que no ho tenim.
Però diu Jordi, tu també, que el que ha passat us ha deixat seqüeles, no? La teva dona va estar a punt de caure en una depressió, no? Quines creus que són les conseqüències més negatives de la vivència, no?
Mira, doncs, ansietat, molta ansietat, perquè, clar, no arribes a tot. Has de fer la teva feina, has de fer cuidar la casa, sortir a comprar, que em tocava a mi sortir a comprar, i vigila, no et contaminis perquè no et contagis perquè pots passar-hi a la teva família. Tot aquest tema no en som conscients. Sí que en som conscients quan et tornen a confinar, quan tornen a dir-te, no, que el Joan ha d'estar a casa uns dies o la Beta ha d'estar a casa uns dies, se't ve tota la muntanya damunt. Sort que vam tenir la glopada de l'estiu de poder marxar de vacances i poder respirar, i ara tornem a estar desitjant de tenir una miqueta de vacances a l'estiu per poder tornar a veure la muntanya i a veure el verd, no? Però seqüeles, anem amb les cames carregades. No en som conscients perquè anem fent, però anem amb les cames carregades, déu-n'hi-do.
Avui a l'Ofici d'Educar escoltem a les famílies, les seves experiències i com estan a Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Posa'm límits, que també ho necessito, però fes-ho amb amor.
La meva família és la meva força i la meva debilitat. Aishwarya Rai Bachman.
I parlem ara amb la Gemma Parxach, infermera a l'Hospital de Sant Celoni d'Hospitalització i Medicina Interna, mare de 3 fills, el Pol de 13, el Marçal de 9 i l'Eloi de 7. Durant tota la pandèmia ha treballat fins al 28 de novembre, que va ser positiva per un brot nosocomial. Hi va haver pacients ingressats amb Covid negatiu, però al cap d'uns dies van ser positius a causa d'una visita que els va contagiar. Ja ho hem explicat. I va contagiar tota la seva família i es van confinar on viuen. Al Montseny, el 27 de novembre, la Gemma va començar a tenir dolor muscular de cop, se sentia molt cansada i va començar a tenir tos i dècimes de febre i mal de cap. I ja no va anar a buscar els nens. Primer tu i després tota la família. I ells, clar, et van dir que no volien tenir el coronavirus, només faltaria, i el petit es va quedar parat i et va dir... Què he de fer per destruir la Covid? Déu-n'hi-do, Gemma Parxach, benvinguda. Com us va organitzar amb aquest panorama?
Hola, bon dia. El gran no es volia confinar perquè deia que tenia responsabilitats a l'institut i volia anar a casa dels avis. Li vam haver de fer entendre que també podia estar contagiat. Per tant, ens havíem de quedar a casa. Els nens van tenir, per sort, pocs símptomes, que van durar molt poc, reacció cutània i una mica de mal de cap. I quan van... Clar, quan ens veien a mi i en Josep, que estàvem en el llit, cansats i dolorits, el petit i el mitjà van optar per agafar i donar menjar als animals que tenim a casa. I el gran ens preparava el menjar. A la segona setmana ja vam començar a millorar i aleshores ja a la nit doncs miràvem tots junts una pel·lícula i la veritat és que vam jugar molts jocs de taula.
I quan va ser l'hora de tornar de l'escola, el petit se li va ocórrer, que aquest petit deu ser molt bo, eh? Jo tinc unes bales a la sang que han destruït el Covid i no el puc tornar a tenir. Sóc el superheroi del Covid. Les bales són els anticossos, no? Els nens se les empesquen totes. Fem un salt al confinament, al moment confinament. Explica, Gemma, que arribaves de l'hospital desanimada de la feina i amb ganes de plorar. Amb què et trobaves a l'hospital?
La soledat dels malalts. I la proximitat, molta proximitat a nosaltres, a les infermeres, als metges, perquè no podien estar amb la seva família. La impotència, quan a vegades els faltaven mans i estan amb gent relativament jove, que empitjoraven molt ràpidament. Els pacients tenien moltíssima set. Per la medicació, per la deshidratació de les diarrees en general, i en pocs dies i hores a vegades morien per la Covid. Fèiem força videoconferències amb la família en les que el pacient ho donava tot, però llavors, després de la videoconferència, es quedaven esgotats. Pràcticament, jo treballo de tardes, no tenien ni esma per sopar. Amb els companys, això sí, hi ha hagut un molt bon treball d'equip, i mira que hem tingut canvis continus en quant al tractament i en l'organització de les sales, del personal, però també considero que hi ha hagut una bona gestió al centre.
Tu portaves unes ulleres blaves i el nom a sobre, perquè, clar, com que aneu disfressats d'aquesta manera, per facilitar que t'identifiquessin, no?, que poguessin saber qui eres, no? I tens moments emotius que vas viure en aquell moment, no? Explica'ns.
Sí, n'hi ha diferents, sobretot amb les videotrucades, amb la proximitat a ells, sempre em reconeixien per les ulleres blaves, i la veritat és que, per exemple, un noi molt jove que em va dir un dia que estava molt cansat, que s'ofegava força, em va dir que si podia trucar a la seva dona perquè li enviava missatges contínuament i ell no podia contestar perquè estava molt cansat. I em va demanar que li digués que l'estimava molt i que cuidés i li fes un petó molt gros en el seu fill. Realment em vaig emocionar, parlant amb la seva esposa.
Dius tu que sobretot al principi hi havia por, incertesa, no sabíeu si la gent es curaria, si no, però que el que va ser més difícil de gestionar va ser aquesta part emocional, no? I que una altra de les coses que tu vas haver de fer va ser aprendre a demanar ajuda.
Sí, amb el confinament em vaig trobar molt al principi de tot. El mes de març tenia tres persones relativament joves que havien empitjorat molt de pressa. Molt de pressa i res, només va ser arribant al meu torn, que pràcticament ja calia intubar-les i prendre decisions molt ràpides. Jo, la veritat, em vaig veure superada. Era tot molt desconegut, tot molt incert, i vaig haver de demanar ajuda a les meves companyes. Jo no podia fer-ho sola. I sóc de les que intenta espavilar-se sempre sola. I vaig adonar-me que això és superimportant i ho vaig aprendre a fer. En alguna ocasió també em vaig saltar una miqueta el protocol fent alguna abraçada.
Som humans, som normal. De fet, tu expliques que arribaves molt tocada emocionalment a casa i, clar, a casa tenies una família, no? I et trobaves amb els nens que, a més, tenien moltes ganes d'explicar-te coses i tu vas decidir que els explicaries, atenció, el que passava a l'hospital. Com era això?
Sí, arribava tard i arribava cansada. El gran plorava i em deia que estava molt orgullós de mi. Sempre vaig intentar arribar a casa i explicar perquè tenia tanta pena de dintre que el que vaig optar era explicar. Ells em explicaven coses, però jo també els havia d'explicar de mi. El gran, doncs, clar, s'emocionava igual que jo, però el petit em deia: mama, et puc fer una abraçada perquè jo sóc un superheroi i no tinc gens de por. I en canvi el mitjà, pues sí, ell és més reservat emocionalment, aleshores ell esperava que jo digués i de seguida m'explicava el que havien fet aquella tarda.
Com ho han viscut ells, en general, les diferents etapes? Perquè, clar, vosaltres heu estat confinats, heu estat malalts, això, tu comparties les vivències de l'hospital, com estan?
Mira, ho hem intentat portar amb la màxima normalitat possible. Aquest ha sigut el nostre lema amb en Josep, amb el meu marit, i ho hem sobreportat. Ho hem sobreportat, a veure, mínimament bé. Hem fet un nucli familiar molt més fort, hem aprofitat també tots els matins, en quan jo tenia festa. Un dia a la setmana jo també tenia festa, i clar, la proximitat amb la natura, la muntanya, pues clar, la veritat és que sortíem a passejar i a caminar per allà i pels rius, d'allà al voltant de casa nostra, de fet, de casa nostra. Sí que s'ha trobat molt a faltar els amics, en els cosins, però també vam decidir de comprar una cosa als nens, per Sant Jordi de comprar-los el Petit Príncep i de fer el, de valorar que el que tenim a dins és el millor. I això també, alternar les hores de joc amb l'estudi, amb les videoconferències. No sempre se seguia l'horari marcat, no. Si ells tenien ganes de jugar, jugaven. Els deures es feien abans i després. Aprofitàvem totes les tones.
Com esteu ara, Gemma, al col·lectiu d'infermeres? En quin moment esteu?
A veure, no estem esgotades, no estem derrotades. Continuem treballant i buscant espais per poder riure, per poder parlar. L'únic que sí que estem cansades, doble guala, doble mascareta, la bata, perquè realment això és angoixant, perquè les epis cansen.
En aquests moments, la situació, des de dins, sentiu que està empitjorant, que estem de nou en una situació similar a la que vam passar en els pitjors moments del confinament? En quin punt estem?
Jo hi guardo molt de respecte i també l'esperança que s'acabi, encara que no hi veig la llum. Una mica, però encara, jo penso que hi ha un marge de respondre a tothom. No crec que haguem d'anar cap al confinament general i, a més, també tenim molta més informació i no es tendeix tant a l'empitjorament, els tractaments són molt més eficaços.
La Gemma ha après a ser forta i valenta i a gestionar millor les emocions, s'endú també les vivències amb els seus fills i amb qui estima, i quan ha estat malalta va aprendre també que hi ha molta gent que l'estima i mai podrà agrair totes les mostres d'ànim que ha rebut. Li han donat tot el que necessitava i més. Avui a l'Ofici d'Educar escoltem Famílies en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
El meu servei em demana música i moviment.
Una de les coses que ens uneix com a família és un sentit compartit de l'humor. Ralph Fiennes.
Recte final d'aquesta conversa, Mireia, Jordi, Gemma, Nuri, llegia aquests dies que la cancellera alemanya es reunirà amb les famílies per parlar amb elles per saber com estan. Us agradaria que les autoritats es reunissin amb vosaltres per saber com esteu? Creieu que s'ha donat el lloc que pertocava, el paper que s'ha fet, l'esforç? S'ha fet un reconeixement, per exemple, al camp mèdic, no? Però s'ha fet aquest reconeixement amb les famílies? Qui vol començar? Jordi?
Jo crec que seria una bona idea que ens escoltessin a les famílies les necessitats que tenim i com estem. Però no crec que estiguem en un país com Alemanya, no? Estem en un país bastant diferent d'Alemanya i dubto que aquí ho facin.
Mireia, la teva opinió?
Sí, jo també penso que és essencial que els responsables, els que gestionen les administracions públiques, doncs, escoltin a la ciutadania. I sí, no se'ns escolta prou. Tot i que puguin tenir ulls a les xarxes i en altres espais, és essencial que coneguin la situació de primera mà.
Nuri, t'hi veus sent convidada per explicar la teva història, per compartir la teva història amb algú de l'àmbit de la política, de l'administració? T'hi veus?
Sí, sí, m'hi veig i molt. Penso que una de les coses que cal donar-se compte és que tots som diferents i tots necessitem coses diferents i tots vivim en llocs diferents i que aquesta, que jo entenc que és una necessitat perquè és molt difícil des de la política pensar en cada individu d'aquest país, però famílies com la meva, que jo parlo des del meu punt de vista, ens hem sentit que ens han deixat a l'estacada.
Gemma, aquesta força de les famílies, igual com dèiem, els sanitaris us hem aplaudit, us hem agraït, la força de les famílies creus que no l'hem valorat tant i, de fet, és el pal de paller de totes aquestes criatures?
Sí, jo penso que sí, que s'escolta poc, però tampoc no hi ha cap planificació de com ens sortirem de la pandèmia, l'atur puja. No és que hi hagi incerteses amb la Covid, hi ha incerteses en el món en general, no?
Com a famílies, missatge, resumiu-lo en una paraula. Penseu en una paraula que voldríeu fer arribar a tothom. Quina seria aquesta paraula? Mireia, Jordi, Gemma, Nuri, una sola paraula per acabar. Jordi?
Empatia.
Empatia, Nuri?
Amor.
Amor, Jordi, Mireia?
Conciliació.
Gemma, acabem amb tu.
Esperança.
Esperança. Amb aquesta esperança acabem aquesta conversa avui. Moltes gràcies, Mireia Pellicer, moltes gràcies, Jordi Maestro, moltes gràcies, Gemma Perxac, i moltes gràcies, Núria Rodríguez, i una abraçada ben forta per tots. I endavant, que això em sembla que va una mica per llarg, encara. Som-hi, paciència. Petons.
Gràcies, gràcies.
Adéu,
gràcies.
Adéu.
Adéu, bon dia.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
I a l'Ofici d'Educar, les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach. Avui, Eva, l'ansietat, un dels grans temes de la pandèmia.
Doncs sí, bon dia, Elisabet. Resulta que l'ansietat està pujant a nivell mundial. L'OMS xifrava un augment del 40-60% dels casos d'ansietat i també Save the Children va dir al maig que un de cada quatre nens l'havia patit durant el confinament i això segueix en augment i sabem que també està afectant els joves. Un de cada dos pateix trastorns emocionals en els quals l'ansietat és un dels principals i per tant avui porto eines per poder transformar, neutralitzar, calmar, apaivagar una mica aquesta ansietat.
Quines són aquestes eines, Eva?
Doncs mira, en podem dir des de més senzilles fins a més complexes o més originals. Ocupar la ment amb una tasca o una acció concreta pot ser una. Narrar-la mentre la fas perquè et manté en la presència d'aquella acció, anar-te dient en veu alta allò que fas. Una altra pot ser els mantres o les paraules que et calmen, repetir-te internament o fins i tot en veu alta paraules que et calmen, que et resulten tranquil·litzadores, que això cadascú ha de buscar les seves. Tancar els ulls, la respiració, evidentment, que és l'eina de les eines, intentar fer-la més àmplia i més profunda, que duri més a poc, imaginar una pantalla on van sortint números de l'1 al 10 i després del 10 a l'1, simplement imaginar això per treure la ment de l'ansietat, o posar-te a caminar o a fer activitat esportiva o exercici. I una altra, que ja comença a ser original, doncs és l'aromateràpia, per exemple, olorar olis essencials, cremes corporals o de mans d'aquestes que són molt aromàtiques, perquè clar, quan olores, ha de ser una olor que t'agradi, que et digui alguna cosa, però quan olores has de respirar fons per olorar i això ajuda a calmar. I si més et connecta en un moment una cosa agradable, encara més. Però tenim una altra eina que a més l'estem sentint de fons des de que hem començat l'espai, Elisabet, i és una cançó que es considera la cançó més relaxant del món, entre cometes. És instrumental, és música sola, i la va composar el trio britànic Marconi Union en col·laboració amb terapeutes i neuròlegs. Es diu Weightless, per tant ja ens parla d'ingravidesa, de deixar anar pes, i resulta que aquest tema va resultar un 11% més relaxant que altres que es van analitzar d'altres autors i d'altres grups. Escoltar-la redueix els nivells d'estrès i d'ansietat en un 65%. I això és un percentatge molt similar al que ho fan els ansiolítics. Es va fer una investigació amb pacients que estaven esperant per rebre anestèsia per adormir una part del seu cos abans d'una cirurgia i amb un grup se'ls van subministrar ansiolítics i l'altre grup va escoltar aquesta cançó 3 minuts. Els resultats de tranquil·litzar-se i de calmar l'ansietat van ser pràcticament els mateixos. Interessant dues coses. S'ha d'escoltar per fer efecte amb auriculars i que ningú l'escolti conduint. Això és molt important perquè aquesta cançó té com 60 bits per minut, que és una freqüència similar al de les ones alfa, que són les que estan associades a estats de relaxació, i llavors ens podríem adormir del tot. I també és important que, esclar, que provis si et calma, perquè potser algú no el calma, llavors ens ha de buscar una altra cançó.
Doncs Eva Bach, jo ja estic un 65% més calmada. T'ho agraïm molt. Una forta abraçada i fins la propera setmana. Moltes gràcies.
Fins la propera. Gràcies, Elisabet.
Doneu-me dues
contes de fantasia.
I una vegada al mes, més o menys, tenim els companys de l'InfoCA que ens posen allò que és més rellevant del programa. Jordi Aguilera, subdirector del programa i especialista en ciència de l'InfoCA, benvingut.
Hola, què tal, Elisabet?
Catalunya llançarà el seu primer, atenció, nanosatèl·lit a l'espai. El nom del satèl·lit el posarà la canalla a través de l'InfoCA. Ens ho explica, Jordi, com és això?
Doncs sí, això és una iniciativa superxula, que, de fet, els americans ho han fet altres vegades, quan han hagut, per exemple, el robot que és a punt d'aterrar a Mart, el Perseverance, li van posar nom als nens de les escoles d'Estats Units, i això ens va donar una idea de que si ho feien ells, doncs ho podíem fer nosaltres també. I llavors, amb la col·laboració del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, que és qui llença el satèl·lit, doncs ens ho van proposar, nosaltres vam posar el fil a l'agulla i ja ho estem demanant. A cada programa demanem als infocaires que proposin un nom per aquest primer satèl·lit català, que sortirà el 20 de març, que s'enlairarà des de Baikonur, des d'una base a l'Àsia Central, i que ens diguin quin nom els agradaria que portés aquest satèl·lit. Els hem demanat, doncs, això, que sigui un nom relacionat amb l'espai, un nom xulo, un nom relacionat amb la història de la ciència i de la tecnologia. Bé, de moment tenim més de 100 propostes, que no podem encara desvetllar cap d'elles, perquè el període de propostes és obert, i quan d'aquí un parell de setmanes tanquem aquest període de rebre propostes, doncs entre nosaltres i els responsables del nanosatèl·lit i també els científics de l'Institut d'Estudis Espacials, en triarem 10 i els posarem a disposició de tots els infocaires perquè puguin votar quin d'aquests 10 és el seu favorit.
Més coses. El dia 11 de febrer és el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència i n'esteu preparant continguts.
Sí, no és ben bé un especial perquè no és tot l'InfoCA dedicat a aquest tema, però sí que és una bona part de l'InfoCA, com fem sempre, dedicat a parlar-ne, perquè és un tema que ens sembla superinteressant, de com doncs, a les nenes i també als nens doncs, els hi podem despertar vocacions científiques i interès per la ciència i en aquest cas doncs, per l'espai també. Fem dues entrevistes o dos reportatges, una amb la Roser Joanola Parramon, que és una científica molt important catalana que treballa a la NASA i que és especialista, fixeu-vos, en la recerca de vida extraterrestre, un tema superimportant. I els hem proposat als infocaires que li facin una entrevista, que siguin ells els que li facin les preguntes doncs, que més els interessin de la seva feina, de com ha arribat doncs, a treballar per la NASA i de com s'ho fan per intentar esbrinar si hi ha vida o no hi ha vida doncs, més enllà del nostre planeta. I d'altra banda, doncs farem un reportatge amb la Núria Salan, que és la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, que fa temps que porta endavant un projecte molt xulo també, que es diu l'Enginy Invisible, que es tracta, ella va per les escoles i fa xerrades i també ha fet conferències i exposicions, doncs explicant la història d'aquelles dones científiques i sobretot enginyeres doncs, que han estat molt importants en el desenvolupament de molts invents i que, en canvi, doncs, no coneixem els seus noms o no se'ls ha donat la importància que es mereixen.
I acabem...
Dones com ara la inventora del parabrises o la inventora de l'armilla antibales, que van ser dones.
I acabem, Jordi, amb el mes de febrer, mes de Mart.
Sí, ens agrada molt perquè aquest mes de febrer hi haurà un degoteig, nosaltres diem de broma que hi haurà un semàfor a Mart, perquè aniran arribant naus, aniran arribant sondes al llarg del mes, que es van llançar doncs, a finals de l'any passat i ara hi arriben, i anirem explicant a mesura que ho facin el Perseverance, que us deia al principi, que és aquest robot dels Estats Units, però també hi anirà un altre robot xinès, en aquest cas, i una sonda dels Emirats Àrabs. O sigui, fixeu-vos si tenim notícies importants per explicar relatives a Mart i a l'espai aquest mes de febrer que comença.
Déu-n'hi-do el valor, el poder, l'espai que doneu a la ciència a l'InfoCA. Jordi Aguilera, moltíssimes gràcies i per molt InfoCA. Nosaltres som molt fans de l'InfoCA. Ja
moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Elisabet. I això, a seguir mirant el programa, que el nostre interès és promoure vocacions científiques, despertar el cuquet de la ciència en els nens i en les nenes.
Jo puc participar amb el nom, Jordi? Puc?
Ai, si tens algun nen o nena, algun infocaire a prop...
El tinc. Els faré servir. Gràcies, Jordi.
Doncs endavant i a veure si teniu sort, perquè el premi és molt interessant, també.
I quin és el premi?
Doncs mira, una visita a l'Observatori del Montsec per al nen o nena que hagin proposat el nom que finalment resulti guanyador, acompanyats de la seva família.
Doncs Jordi Aguilera, de l'InfoCat, una abraçada ben forta. Fins a la propera.
Fins a la propera. Moltes gràcies.
M'agrada molt fer tonteries!
La setmana vinent a l'Ofici d'Educar, consultori familiar amb quatre psicòlogues. I acabem amb una cançó dedicada a les famílies, com tot el programa d'avui. Parla Lara, Ericotrópico, de l'Eric Sánchez. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons, i fins a la setmana vinent. Roger, les famílies, el pal de paller a l'hora de gestionar la pandèmia, ja ho has vist.
Molt interessant, com sempre. Una abraçada, Elisabet.
Petons.
Rius de vida broten dels teus ulls blaus, clars com l'aigua que il·lumina cada passa dels teus peus. Jo t'estimo tal com ets i com seràs, tan especial que sé que com tu no n'hi ha cap. Camina, dona'm la mà, no tinguis por, juntes escriurem aquesta història d'amor. El regal més gran de tot és aquest petit tresor. La promesa del teu riure és tan brillant. Dorm tranquil·la la tempesta, a poc a poc anirà passant. L'esperança camina al teu costat. Rius de vida corren per les teves mans. Camina, dona'm la mà, no tinguis por, juntes escriurem aquesta història d'amor. El regal més gran de tot sembla tan petit. Sentir la pluja al teu costat, portar-te al llit des del sofà, veure com jugues des del finestral. I ara que els núvols han passat i el sol somriu sobre el terrat, la vida s'obre, la bata va per tu. Camina, camina, dona'm la mà, no tinguis por, juntes escriurem aquesta història d'amor. El regal més gran de tot és aquest petit tresor.